De 2:15 a 6 de la tarda, fabricació pròpia.
Vinga, va, que passen 7 minuts de les 4 de la tarda. Fa una setmana que Lluís Freixas i el Borja Duñó presentaven un manifest per una literatura antiespecista en català. Potser d'entrada no sabeu ben bé a què... El Lluís ja riu. A què es refereix aquest manifest? O fins i tot, potser és la primera vegada que sentiu la paraula antiespecista. Bé, de fet, no forma part del diccionari encara, que jo sàpiga, el preguntaré al Lluís ara. Tot i així, podem definir-la com aquell moviment contrari a la violència sistèmica que exercim sobre els animals. Clar, concretament, aquesta manca de coneixement i fins i tot manca de visibilitat és el que es vol revertir una mica amb aquest manifest, amb la publicació de llibres com, per exemple, Sedició a la granja, una defensa dels animals i del planeta, de l'editorial Ara Llibres, que és el primer assaig en català sobre els drets dels animals i ens el presenta avui, al Cacau de les 4, el Lluís Freixas.
Si encara hi ets, és un plaer haver aguantat la vida amb tu.
Què tal, Lluís?
Molt bona tarda. Molt bé.
Me n'has fent.
Anava fent que sí amb el cap.
Sí.
Sí, no, antiespecisme no apareix al diccionari, però sí apareix especisme. Que seria al contrari, seria aquesta, segons el terme CAT, és aquesta exclusió arbitrària, aquesta despreci envers a través d'una superioritat que té l'humà respecte als altres animals, molt suposada aquesta superioritat.
Deixa'm preguntar-te primer de tot, d'on surt, o sigui, aquesta necessitat, Lluís, de publicar res que és fa una setmana, no?, aquest manifest?
Sí, el manifest per una literatura antiespecista en català, al final el que buscàvem amb en Borja Duñó, que també acaba de publicar un llibre de ficció molt relacionat amb Sedició a la granja, buscàvem... ens va xocar molt que no hi havia literatura antiespecista en català. El moviment pels drets dels animals, que podríem traduir tot com, diguem, a l'engròs, com a un moviment a favor dels drets dels animals, no té una literatura en català com sí que hi és en castellà i en anglès. Llavors, justament aquest febrer s'han publicat aquestes dues obres i creiem que era necessari que fos un tema que estigués molt més sobre la taula, especialment en un lloc com Catalunya,
clar,
que té tantíssima indústria alimentària, tantíssima indústria farmacèutica i amb el zoològic més visitat de l'Estat.
Deixa'm preguntar-te també per què creus, no?, que hi ha aquest desconeixement, no?, tan gran sobre el tema. Perquè hi és, no?
Sí, hi ha una part de desconeixement voluntari, també, perquè moltes vegades, en el moment en què es va trencar també la relació entre urbà i rural,
sí,
aquí hi ha molta gent que es pensa que els pollastres neixen en safates de plàstic. I hi ha molta gent que no veu exactament tot el que li has de fer a un, per exemple, a una vaca per poder acabar tenint llet. Que després molta gent sí que ho saps, o més o menys ho saps, però tot forma part d'una cosa que és molt més complexa i que actualment té una transcendència, potser quasi més ètica, que molts cops no ens plantegem perquè ens queda molt lluny.
Clar, és que és això, perquè tu mateix dius, no? El llibre ho avises, Sedició a la granja, dius, ei, és un viatge incòmode.
Començarà, clar, es tocaran coses que són incòmodes.
Clar.
Són incòmodes perquè hi ha molta gent que no volem, o durant molts anys no hem volgut mirar exactament cap a aquest lloc. No, les parets dels escorxadors són altíssimes. No hi ha una forma fàcil d'explicar o d'ensenyar que, per exemple, és que hi ha tants exemples, però només amb la part alimentària, els pollets a Espanya són triturats vius abans de 48 hores, 72 hores de vida, perquè no ponen ous els mascles. I si només ens interessa les femelles, doncs tota aquesta cosa que hi ha, que realment és sistèmic, ens costa molt mirar-hi perquè no ens agrada.
Per què no ens agrada?
No ens agrada.
Tornem a preguntar, per què ens costa tant mirar?
Ens és molt incòmode. I és molt incòmode perquè és molt còmode tornar al supermercat, no?, i agafar el primer que vegi, però sense preguntar-me com ha arribat fins allà, sense preguntar-me què ha hagut de passar perquè això arribi aquí, i perquè és una cosa que tenim tan inculcada culturalment que qualsevol cosa que sigui, per exemple, com en el llibre es parla molts cops, de no violència, que és una cosa que jo crec que tots estem bastant d'acord en general, quan es parla de no violència envers els animals ja és com, ui, ja ens costa molt més.
Deixa'm... Ostres, és que ja has dit moltes coses.
Perdona. No, sí, és, no. és que és un món immens. És un món immens.
Clar, fixa't tu que parles de l'escorxador, dels parets de l'escorxador, mm-hmm. no? De fet, ho fas servir. Tens una cita al llibre de Paul mm-hmm. McCartney, que utilitzes, no?, que diu si les parets dels escorxadors fossin de vidre, tothom seria vegetarià. Mm-hmm. O sigui, tu creus realment que és així, obvi, però ens fa... que ens fa falta, no? Per un impacte més fort per prendre aquesta consciència. No sé, no sé com... M'entens el que et vull dir o no?
Sí, i tant. L'empatia és un valor que crec que està en hores baixes, en general. Ja ens costa empatitzar amb els nostres veïns, ens costa empatitzar amb la gent que... amb els humans que viuen al costat de casa. Quan demanem un major grau d'empatia amb els animals, amb els no humans, diguem, com la resta d'animals... costa una mica, però sí que és veritat que hi ha una generació, que és la generació, la gent més jove, sí que comença a tenir una consideració moral envers els animals una mica diferent, en el sentit que els hi fa més cosa el fet quan saben. És a dir, quan s'han informat els joves sobre la brutalitat del sistema alimentari, hi ha molts joves que diuen no, jo menjo poca carn, no estic deixant de menjar carn, o només quan menjo fora de casa. La majoria de persones veganes a Catalunya són dones i són joves.
Mira, això també t'ho anava a dir perquè ho toca el llibre, eh?
Sí.
I a part també feu aquesta documentació importantíssima.
Hi ha més de 200 referències. Ha sigut una feina periodística immensa.
Sí.
Perquè no sabia... ordenat bé, no? Anem lluita per lluita. Va, sí. L'alimentària, tot. La farmacèutica, doncs expliquem tot el tema de la farmacèutica. Els zoològics, tota la documentació al voltant de zoològics i aquaris. Vull dir que hi ha una part molt gran de documentació per intentar tenir un debat que en lloc de només apel·lar a l'emoció, en lloc de només apel·lar a l'empatia, també puguem apel·lar a la raó. A dir, no pot ser, fa 10 minuts que hem començat l'entrevista, només a Riudellots de la Selva ja s'han mort... quasi bé una cinquantena de porcs des que hem començat aquesta entrevista, perquè matem 21.000 al dia, només a Riudellots de la Selva. Llavors, quan posem les coses amb dades, o veiem que el 99% dels porcs de Catalunya, que són uns 8 milions, moren sense que els hi toqui la llum del sol, o que 3 de cada 4 gallines neixen i moren a Catalunya sense haver sortit mai d'una gàbia, quan posem també dades, crec que funciona molt bé per no apel·lar només a aquesta empatia.
Clar, és que, mira, et volia preguntar això, perquè és que justament aquestes dades, tu amb la teva condició d'economista...
Sí, bueno, soc periodista, graduat en economia, però sí.
Que tu estàs treballant ara, estàs si no m'equivoco...
A TV3.
Estàs a TV3,
sí.
Però ets graduat en economia, dius?
Sí.
Val. Clar, i poses moltes dades en aquell llibre, perquè dius, desconeixement...
Aquí ho tens.
Aquí tens dades.
Sí.
Clar, és un discurs que deies tu, que ha d'apel·lar a la raó més que a l'emoció, no? És l'argument que dius, no?
Sí, també és més fàcil amb un llibre, no? Apel·lar a la raó que a l'emoció molts cops.
Però per mirar de no generar antipaties principalment, també, no? Entenc jo, perquè clar, com és un tema...
Sí, sí. O sigui, el tema és que tu pots entrar molt molt fort,
sí.
O sigui, pots dir coses molt greus,
sí.
Que regeneran rebuig, que són certes. O sigui, quan faig la broma moment que parlo de què és un tros de pollastre, és un cadàver esquarterat en procés de descomposició. Per això està la nevera, no? O li podem dir carn. Llavors, jo al llibre faig servir la paraula carn.
Clar, tu en aquest sentit fas servir un vocabulari...
Perquè juguem... Sí,
clar.
Clar, no és un llibre pensat per... Ens estaran escoltant i pensaran això. És per radicar els vegans. I aquest llibre, precisament, està agradant molt a la gent que no és vegana o la gent que no és vegetariana, perquè els hi posa sobre la taula, mai millor dit, un debat que és una mica incòmode, que els hi xoca, perquè els vegans ja s'ho saben tot. És a dir, la majoria de coses... Hi ha moltes dades que desconeixeran.
No, està claríssim, però clar.
Però si t'entra de zero, trobo que és interessant, precisament per això. Jo apel·lo a aquest 93% dels ciutadans de Catalunya, de Barcelona, de fet, que segons les enquestes d'opinió es declaren animalistes. Si el 93% dels barcelonins es declaren animalistes, hi ha molt marge de millora. Per exemple, coses com la dieta o el zoològic, que té la meitat dels ciutadans de Barcelona en contra, segons les enquestes del Centre d'Estudis d'Opinió. Llavors, apel·la a tota la població, a replantejar la nostra relació amb els animals, que és un dels reptes que ens queda del segle.
Clar, Lluís, va, dades. Digues. El llibre dius, ara parlaves, tu apel·laves, aquest 93% dels barcelonins que es declara animalista, però malgrat això només un 10% dels catalans es declara vegetarià o vegà. Clar, això per tu vol dir que la lectura que fas és que tenim malentès que vol ser animalista o no?
Hi ha un capítol que es diu la insuportable lleugeresa de l'ésser animalista, perquè és una etiqueta que, com ha passat amb la feminista, per exemple, s'ha venut molt barata. O sigui, hi ha molta gent que ha comprat jo soc feminista sense ser feminista. Sí. Ha comprat jo soc animalista sense ser animalista. Perquè hi ha una cosa de que és evident, que hi ha unes injustícies al món que són molt evidents. Una altra cosa és que vulguem fer coses per evitar-les. I amb el tema dels animals passa. Tu saps perfectament que hi ha una cosa, que hi ha una moral que et diria, home, hem d'intentar... que una macrogranja, ja no a nivell de climàtic, evidentment és terrible, però hi ha un punt moral allà.
Yeah.
De dir que això del tot bé no està. Llavors, la majoria de catalans es declaren en contra de les macrogranges, però la majoria de catalans consumeixen carn de macrogranja. Saps què vull dir?
Sí.
Llavors, perquè hi ha una cosa que es diu la dissonància cognitiva, que és que, passa amb totes les ciències socials, però és que els humans en general actuem d'una forma molt diferent a la que pensem. I amb els animals és una cosa molt evident, perquè renunciar al consum de productes d'origen animal té un impacte diari. O sigui, tu pots ser... Tu has d'esforçar-te molt per ser cada dia racista, homòfob, masclista, cada dia. Però esculls entre 3 i 5 vegades al dia què menges. Llavors, tu pots decidir tenir un impacte molt violent o no tenir-lo cada dia. Llavors, això és el que molta gent empatitza una mica amb el tema o entén una mica del tema, però la renúncia personal és complicada.
Com va ser aquesta renúncia personal teva? Perquè hi ha uns agraïments al llibre.
Sí, hi ha molts agraïments al llibre.
Però n'hi ha uns que dediques als teus germans, no m'equivoco. Explica'ns una mica com ha estat el teu procés, no?
No, el meu procés, com el de tantíssima gent, ve per la part de l'ètica animal. O sigui, hi ha coses com que comença a rascar. Jo vaig fer el treball a final de grau sobre la indústria lletera europea, d'economia, i clar, em vaig ficar en el fons en com es produeix la llet i què s'ha de fer i una mica tot el procés. Llavors ja vaig començar a qüestionar algunes coses i en el meu cas va ser relativament fàcil. De fet, el llibre dona moltes eines a les persones que vulguin deixar de tenir com aquest impacte. A nivell climàtic, estem parlant només d'ètica, però la meitat del llibre apel·la molt al tema climàtic.
Sí.
I hi ha moltes formes ara de poder anar, el que dic, desanimalitzant la dieta i anar substituint-ho, per exemple, per llegums, que a Catalunya n'hi ha de qualitat excel·lent i que nutricionalment són molt bones.
Lluís, jo et deia això dels agraïments, perquè els dones les gràcies, entre d'altres, dels seus germans, el Marc i el Joan Maria, no? Dius que t'han ensenyat que tot és més fàcil si te'n rius una mica i que per molts anys d'estar tots junts i tenir tres converses alhora i a crits i a destrosses.
Clar.
Com són els dinars a casa vostra?
No, molt bé, són molt bons, són fantàstics, sí, perquè la nostra mare és una excel·lent cuinera i no només ha descobert tot el que és la cuina vegana, en el meu cas, sinó que molts cops acaba havent de fer doble ració quan fem visites, ahir mateix, per exemple. I sí, clar, fas una truita de patates amb farina de cigró, pel nen especial, que sóc jo, i una truita de patates amb ous per l'Esta.
Deixa'm, perquè ara t'ho deies, el llibre també parles, s'edició La granja del Lluís Freixas, que estem conversant amb ell avui al Fabricació. A part de l'explotació animal per l'alimentació, també parles de la seva utilització en processos científics, o també deies tu ara, no?, el tancament de sos. Clar, són dos temes, Lluís, que ens hem plantejat i ens has fet plantejar que generen més consens, no?, contrari, que no pas el de l'alimentació. Tornem a estar el mateix, com és que ens costa tant abordar el tema de l'alimentació?
El tema de l'alimentació, per què ens costa tant abordar-lo?
Sí, perquè dius, aquests temes, per exemple, no?, el tancament de sos, pot haver-hi més...
Tornem al mateix de la renúncia personal.
És la renúncia
personal. No anar al zoològic no t'importa massa. És a dir, tu pots renunciar a anar al zoològic perquè, a més, és una cosa bastant decrèpita, ja es veu des de fora. Però tu pots renunciar a l'experimentació animal? No, perquè en el teu dia a dia no tens això. Però el que tu has de renunciar és una cosa tan arrelada culturalment, que és això de primer amanida, de segon tall, Aquest de segon tall, que està molt, molt interioritzat, només cal veure com són els menús. Des d'aquí a l'estudi estic veient un menú i estic segur que el segon sempre és...
O carn o peix.
O carn o peix.
Sí.
I és una cosa molt cultural, que a més va completament en contra de la dieta mediterrània, de va concretament en contra de moltes coses, i que aquesta renúncia és el que ens costa moltíssim. Moltíssim, perquè no podem oblidar que, per molt que s'hagi millorat molt tot el que és la gastronomia vegana, que és tot un món a part,
sí.
La carn, objectivament, té un gust agradable. I aquesta renúncia, que a més ens han inculcat des de molt petits, no? Els nens petits, a tots els agraden els animals, però hi ha un moment que hi ha un nen et pregunta. Si la gallina amb la que ha jugat a l'escola és el pollastre del sopar, no sé com a pare com se surt d'aquest... Tenim amics que em deien que m'han mentit i s'anodaven que estaven mentint. Estaven mentint perquè a tots els nens els agraden els animals. Però clar...
Clar, fixa't tu... Mira, estàs traient molts temes, però, Paula, posa'ns aquesta cançó, espera. Aquesta banda sonora.
És
de...
Tot el que fa l'estudi Aardman, com aquesta pel·lícula, sí? És meravella absoluta.
Escolta, Evasión en la granja, aquesta pel·lícula de referència...
I tant.
De fet, el títol Sedició a la granja pot tenir cert paral·lelisme amb la pel·lícula o no?
Sí, i tant, està buscat,
eh?
I tant, perquè a més hi ha un capítol i tot que és el de les gallines, que comença amb una conversa d'aquesta pel·lícula, la Ginger, que és la protagonista, que diu que moriran lliures o moriran sent gallines, i totes volen morir lliures.
Deixa'm abans de passar, perquè tenim el Cesc Marginet per aquí, que et faran unes preguntes.
Molt bé.
Clar, la ficció ha humanitzat sempre els animals.
Sí, i tant.
Des del conte dels tres porquets fins a aquest Chicken Run que estem escoltant ara mateix, no? Mm-hmm. Malgrat que com a espectadors generem empatia amb els personatges de ficció, no ho fem pas amb els seus homòlegs reals. Això també ens ho hem plantejat, avui.
Sí.
Saps per on vaig?
Sí, tant i tant. Les primeres formes d'humanització d'animals, almenys a Occident, sembla que són les faules de Sop. Les faules de Sopo.
Sí.
I ja és això, no? Quan diuen, no, és que Disney... Bueno, Disney, venim de fa molts anys que per explicar històries expliquem a aquests animals. I és veritat que són coses que separem molt bé la ficció de la no ficció. I amb el tema dels animals és evident que tots ens agraden molt de petits i ens genera molta simpatia perquè som mamífers i tenim empatia en general pels altres mamífers i per les cries, sobretot. Però a l'hora de separar això ho tenim perfectament separat d'una cosa de l'altra.
I ara sí que passem al Cesc. Deixa'm l'última pregunta, rapidíssim. O sigui, és el mateix donar un tracte humà a tots els animals que humanitzar-los?
No, i aquesta és una cosa que és molt interessant perquè és un dels eixos d'aquest llibre que en busca que donem un tracte humà als animals, és a dir, entenent la humà, la millor part de nosaltres,
sí.
Que és aquesta part empàtica. Humanitzar-los és el risc de creure que hem de tractar un gos com si fos un bebè. Això també té un risc, perquè al final...
O li hem de posar roba com si fos un bebè.
Sí, o li hem de pintar els cabells com si fos un Pokémon.
Sí.
I és, no, no, hem de separar exactament, tots els animals han de tenir molts més drets,
sí.
Però la gràcia és que els animals que pitjor tractem, com per exemple els animals que s'anomenen animals de granja, s'assemblin cada cop més al tracte que donem a gossos i gats, per exemple.
Dit això...
Humanitzar-los.
Humanitzar-los, clar. Ens hi posem al joc o no?
Vinga,
t'atreveixes?
Què hem de fer?
A veure, posa música, Paula. Marginet, bona tarda, eh?
Hola, bona tarda, Mercè. Hola, Lluís, què tal?
Hola. Molt bé.
Sí? Sí, i tant. Sí. Què hem de fer?
Mira, jo et proposo un joc que segur que t'has trobat a la vida real mil vegades.
que és contestar els clàssics comentaris de cunyat, saps? Que podem sentir arreu i a tota hora, especialment després de dinars de, o sopars de família o de Nadal, aquestes coses, eh?
Oh, i tant.
En què aquests senyors que normalment superen la cinquantena, no m'agradaria generalitzar, però amb un xupito de licor d'arròs amb una mica de més, es posen el filtro blanc i negre i deixen anar algunes frases.
I tant.
I ara sóc el cunyat.
Perfecte.
M'has de rebatre.
Ui.
Aviam, Lluís, però si no menges carn, et faltarà proteïna. Saps? No.
Exacte. L'home més fort del món, entre 2016 i 2019, és vegà.
Què em dius ara?
És veritat, sí, tant.
Sí, de fet, ho posa al llibre.
Ho posa al llibre. I aquesta és de nota, vull dir que t'has llegit el llibre molt a fons.
Sí. No, vaig veure que deia, no?, que ell, els animals més forts del món eren un elefant...
El búfal i ell.
I ell mateix.
Sí. Jo crec que tan a bon matí no menja carn i està fora de lloc, fora de dubte, la seva qualitat.
Un altre. Aviam, Lluís. D'acord? Va, sí, l'Aitana, molt bé. Va. Els correbous, respecte als toros.
Val.
Aquí no els matem. Aquí només els fem córrer. Ja està.
Sí, exacte. A veure... És que és la dels correbous és bastant
aquesta... bona. És un clàssic i aquest és un que genera debat fort aquí, eh?
Sí, a veure, el 91, segons el Centre d'Estudis d'Opinió, el 91% dels catalans estan en contra de les festes amb animals, en qual incloem els correbous. I el tema de la tortura... Encara que no el matis, jo crec que... una molt bona, te la milloro, que és que si no fos per això, s'extingiria el pobre toro.
Oh, aquesta és terrible.
I clar,
correcte.
Aquesta jo m'agrada més encara que els correbous. No, és que si no els matem, s'extingeixen.
En tinc una altra, en tinc més, eh?
Home, sí.
Regalo. Aviam, els animals, el zoo, estan ben cuidats. Fora d'allà, es moririen,
exacte. Al zoo de Barcelona hi ha cangurs que a Austràlia són considerats una plaga. És a dir, no sé quina funció tenen, per exemple, els cangurs, a part de ser un animal molt divertit de veure, però no crec que la seva funció sigui estar al zoo per entretenir-nos, a no ser que el zoo sigui això i no un centre de recerca ètica.
I ja per anar acabant, una altra...
Estàs una mica deixant...
Et falten les frases de... Échale aire aquí, no?, que té un agujero.
Vinga, una altra.
Una altra, què vols?
Escolta'm. No, ara m'ha sortit la... Escolta, això, que la casa del senglar és necessària. Hi ha sobrepoblació, els tenim aquí a Barcelona,
ui,
que baixa d'arreu, menja les escombraries.
Ui, Lluís.
Què hem de fer? Hem de deixar que els senglars ens manen... No,
clar, és molt millor carregar-se'n, que són 60.000 l'any, que a més és una cosa molt absurda, perquè si tu mates senglars, els senglars femelles entren en zel abans i es reprodueixen abans. Llavors tu, quan mates 60.000, l'any que ven hauràs de matar 80.000 i l'any següent 100.000, perquè reprodueixen moltíssim. Quan estan amenaçats els grups, igual que amb els coloms. Si tu comences a matar coloms, l'any que ve tindràs més coloms.
La cosa és, no mateu coloms.
No ho feu.
Hi ha altre tipus de tractaments que estan funcionant, que són tractaments més ètics, d'agafar l'ou i posar-li una cosa que fa que el colom intentarà incubar l'ou, però aquell ou està mort, llavors no reprodueix.
Alguna vasectomia al senglar i apa.
Com no? Estàs tu de cunyent? Ja està? Ja...
Ja he fet el rotet.
Ja ho has deixat d'anar.
Ja ho he deixat d'anar.
Ja ho tens. Lluís, per acabar, o sigui, què t'agradaria que passés amb el lector del teu llibre? Què t'agradaria que li passés a aquest lector?
Doncs crec que hi ha tres formes tres possibilitats. La primera és que si és una persona que no consumeix, que consumeix habitualment productes d'origen animal, que com a mínim reflexioni i entengui unes coses que no li hauran dit mai, i crec que el més probable és que es redueixi una mica o pensi, va, avui provarem de menjar més llegums, per exemple, que em sembla una bona sortida. L'altre, si ets vegetarià i t'arriba aquest llibre per Sant Jordi, que pot passar, que vulguis anar reduint també, per exemple, el consum d'ous i de llet, i si ets vegà, doncs que tinguis molts arguments per rebatre els cunyats de tota la vida.
Fantàstic. Podria ser un perfil de cunyat de tota la vida.
Al contrari. Lluís, de debò, ha estat un plaer. Gràcies per aquesta conversa, ens ha agradat molt.
Gràcies a vosaltres.
Lluís Freixas, ja sabeu, s'edició La Granja Mira, un possible llibre per Sant Jordi. Ens has donat una idea. Gràcies, que vagi molt bé.
Que vagi molt bé, merci.
Vinga, va, nosaltres fem una petita pausa de res i a la tornada tenim un sorteig activat. Ens ho expliquen d'aquí res els membres de Fabricació. Fins ara. I què importa si ningú entén el que es pugui dir de mi, el que pensarà la gent. Vull anar guanyant la vida sense anar perdent el temps. No hi haurà gàbies per tants ocells.
Ràdio Estel. Els podcasts de Ràdio Estel et milloren el dia. Amb els millors vins, la millor música, les millors propostes culturals, les millors històries i, en definitiva, el millor del millor. Entra a radioestel.cat, a l'app de Ràdio Estel oficial o a Spotify i enganxa't als nostres podcasts. Millors? Impossible.
Veniu a mi, la passió de Llinars del Vallès. Voleu escoltar la història de Jesús com si fos la primera vegada? Descobriu Veniu a mi, una passió senzilla, emotiva i femenina. Els dies 16, 17, 23 i 24 de març a les 5 de la tarda al Teatre Auditori de Llinars. Venda d'entrades al web del teatre i una hora abans de la representació. Veniu a viure amb nosaltres aquesta història universal.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
Passen de 2:45 de la tarda. Us deixem per més endavant aquest sorteig que us hem d'explicar, que comença avui i demà sabrem el resultat.
Quins nervis!
La qüestió va de música. Marta Jarque, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Ja sou vegans?
Gairebé.
Jo sóc invierno.
Gairebé. Tu ets què?
No, res, un acudit de cunyat.
Vols que torni el Lluís?
Vegano, invierno.
Mira que estava seguint l'entrevista amb el Lluís Freixas i dic, crec que sonen molt convençuts, però deixa'm preguntar-los si realment han fet el pas.
A veure, jo crec que ens hem de quedar amb la pregunta final, a banda dels... per com podem debatre el cunyanisme, que m'ha encantat, no sé si ho he dit bé, però, o sigui, Cesc...
Sóc un bon cunyat, eh?
No, excel·lent. I després també amb el que ell espera d'aquest llibre. Vull dir que, d'alguna manera, aquestes tres respostes o aquests tres escenaris de dir, bueno, tu pots començar a plantejar, no cal que sigui radical d'un dia o l'altre, sinó, bueno, saber-ho.
Anar fent.
O sigui, aquest desconeixement es pot combatre amb aquest llibre.
És que el coneixement... ens farà lliure, no ocupa lloc, no engreixa i ens farà lliures.
Fem una cosa, anem amb aquesta connexió, Marginet, que la teníem penjada des del dimarts passat.
Ai, sí!
Exacte. Se'ns va tallar.
Sí, se'ns va tallar la connexió, Marginet, perquè la setmana passada van passar tantes coses que es va tallar. Si us en recordeu, continuem amb l'estela del reportatge de la setmana passada, que eren les sèries de la nostra infància.
Sí, home, i tant.
Perquè hi ha alguna cosa que mai passa de moda. Si hi ha alguna cosa que mai passa de moda és, efectivament, la nostàlgia. I de veritat que vam deixar molt material per escoltar i molts saltets de cor d'aquells de ai, no me'n recordava i jo ja els havia vist, aquests dibuixos.
El doctor Slump.
No ho pillo mai.
Paula, un moment. Mira, podem tornar a repetir aquest moment? Aviam. És que clar... Torna a posar. Va.
Intentem-ho tots, aviam si el pillem.
Sí. A la vegada?
Sí,
va,
a la vegada.
Torna a posar.
Aviam. Hem de dir el doctor Slum, quan toqui.
Però de ser...
No ens ho podem dir,
Va.
Per intuïció.
Vinga. No us mireu.
El doctor Slum!
Molt bé.
Bé.
Potser una mica atropellats. Bé, tot això venia perquè l'1 de març, si us en recordeu, Akira Toriyama, sincerament, crec que podem fer una petició perquè l'1 de març sigui considerat el Dia Internacional dels Dibuixos Animats que marquen la infància. Dia Internacional dels Dibuixos... Com que hi ha dies internacionals de tot? Dia Internacional dels Dibuixos Animats que marquen la infància.
A mi em sembla molt bé la proposta. La Marcela, que no hem fet seguiment, és aquell carrer de Terrassa que li volíem posar també a... Francesc?
No.
Ens ho va portar el Pardina, això, divendres passat. No sé com ha quedat la cosa.
I deixa'm dir-te una cosa importantíssima, de bo. Si ara que estem parlant de Doctor Slum, Arale, que fem aquesta connexió, Francesc Marginet, heu de recuperar l'entrevista a Martí Sales, sobretot d'aquest dilluns, el que cau de les 4, és a dir, d'ahir, perquè molt interessant la resposta que ens dona des de... Sí o no?
Sí, perquè recordes que t'obria un món,
dels dibuixos animats. Sèries com Doctor Slum, com Son Goku, no? O sigui, com el Goku. Vull dir, eren sèries que tu, quan les veies de petit, tenies aquesta llibertat per poder crear, no? Ara, a canvi, t'ho dona tot fet.
Ja està.
Ens va agradar molt la resposta del Martí Sales. Podeu recuperar a Ràdio La Carta, o si no, a l'app o a les nostres xarxes socials.
I m'agrada molt que dius això perquè els dibuixos són una cosa generacional, també, no? Que cada generació té els seus dibuixos. Per exemple, Martí, que en deu tenir 40 llargs, una mica més, potser, el seu referent, per exemple, era el doctor Slum. Mm. Però la setmana passada vam trobar algú que ja ratllava, diguéssim, la seixantena en amunt, que el referent era la Heidi. I ho constata la Sònia, que li podríem posar uns 50 llargs, que prenia el sol a un banc amb la seva mare, la Montserrat, i hem estat parlant amb la Sònia de les seves sèries d'infantesa. I primer, doncs, cap sorpresa.
Ui, jo soc una gran. Jo recordo la Heidi i en Marco. Aquests són els que més recordo. Pues recordo que era, no sé, suposo que es feien el dissabte per la tarda i després de veure els dibuixos sortíem amb la mama i anàvem a fer una volta, però vamos, sempre es veia.
Dissabte per la tarda, eh?
Dissabte
per
la tarda. Dissabte, un clàssic. Clar,
quina, o sigui, són els dissabtes a la tarda.
També us diria.
Que bé.
Hi havia un canal, no?
Això és veritat.
La 1. Què vols? El que hi havia.
Heidi.
Miraven el que hi havia.
A més, ho devien veure la família sencera, clar.
Clar, home.
Perquè aquella època es veien els dibujos amb els germans, amb els pares, amb l'avi, amb l'avi...
Era la vora del foc de...
del que es feia abans.
L'evolució de la vora del foc va ser una tele amb un canal i en blanc i negre. Perquè ens entenguem, a la Sònia li vaig... o sigui, li vaig demanar si la Montserrat li venia de gust contestar a la seva mare, perquè vaig pensar, home, una generació
home, ja,
encara més...
Que interessant, i què?
La Montserrat en tenia uns 90 forts.
Sí.
Ja, perquè ens entenem.
Com m'agrada això.
No, però la Sònia m'ha dit que la Montserrat estava perdent una mica de memòria.
Ai. És igual, no cal.
No.
Val.
I així que vaig decidir marxar, satisfet de la meva investigació, però de cop sento de lluny... La Veja Maya!
Què dius? Algú que t'estava escoltant?
La Veja Maya! Efectivament, la mateixa Sònia se li havia desbloquejat un record i vaig tornar corrents.
I la Veja Maya. I la cançó era Espaterran.
Que maca. M'ha agradat això d'Espaterran, perquè és que és un... Mira, fixa't tu que l'altre dia que parlàvem d'Abella, us en recordeu?
Oh,
i el primer que vam cantar, quina és?
La Veja Maya.
Vull dir, és el primer que et ve al cap.
I és molt... quan t'ho pregunten, no? Que et fa una pregunta i tu remenes el cap i no et surt el moment, però al cap de 5 minuts diu, ara veus, ara ja tinc la resposta. Doncs això li va passar a la Sònia.
I llavors va passar una cosa preciosa. Mira, mira, la tornada.
Puja la Paula.
Que maca.
Marejada. Que maca. Veig com balla l'Ester. Clar, és una cançó que és generacional. Però escolteu de molta gent, trobo.
Sí, la veia mai.
Vull dir, perquè l'Ester, sí o no?
Sí,
ho deia la Sònia, però...
S'ha anat mantenint.
Sí que és veritat que els pares i mares també volen moltes vegades posar els dibuixos que ells veien quan eren petits als seus fills, i així va passant, no, de generació en generació.
Això està passant amb Bola de Drac.
Claro.
No? Hi ha molts pares de... Mira, Bola de Drac, mira, Bola de Drac. Sí, la Sònia em va dir la Veja Maya, també record desbloquejat, i després de la satisfacció de dir-me-la, jo vaig marxar, i un tros enllà em vaig girar i vaig veure una imatge preciosa, que era la Sònia arrepenjada a l'espatlla de la seva mare, la Montserrat, amb un somriure als llavis. I vaig pensar...
Ai, que bé, i l'has deixat amb...
No. Ja has fet el fet. Ja
pots tornar a la ràdio.
Ja hem alegrat el dia algú. Els dibuixos ens porten a la nostra infantesa, a un lloc segur, feliç, amb la mama. Si no, digueu-li també a l'Àngels. Sabeu a quin Àngels em refereixo?
Ai, la nostra Àngels?
L'escoltem, a veure si sabem qui és.
Escoltem-ho.
A veure.
Mira, els meus dibuixos preferits de la infància, doncs són la Heidi. Ah, com era? Com era? La 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 li yu. Abuelito, dime tú.
Porque yo soy tan feliz.
Abuelito,
no me recordo,
dime tú. Porque yo soy tan feliz.
Abuelito, dime
tú. Bueno, l'Àngels li hem de tornar a posar. És així o no? Bueno, jo també, jo no me'n recordo, aquesta cançó.
Sí. Jo no ho mirava, aquests.
Clar, és que així ja...
Clar, jo la Giris, ja dic que sí,
pena,
que sí que la mirava,
Sí, però de cop et diré... Sí. Clar, la vaig agafar en fred. Vaig entrar aquí a la ràdio...
No, però, home, s'ha llançat molt, l'Àngels.
I li vaig dir que... Abuelito, dime tú. Ens vam estar una bona estona intentant...
L'Àngels de recepció.
Exacte, ens vam estar una estona intentant trobar la...
Pot ser que l'abuelito de Heidi anés amb pipa?
Pot ser.
Oi que hi duia barba i una pipa de fusta, em sona?
Pot ser.
Em sona, tinc aquest record difús.
I la Clara, també, que
anava
de rodes.
Sí, la cosina.
I el Marco.
I el Pedro, però era el Pedro.
Ai, el Pedro. És que el Pedro i el Marco sempre...
Sempre els has confós.
A mi m'han semblat sempre la mateixa persona.
I tenien ovellet. Eren ramaders, tenien ovelles, oi?
Sí, totes. Escolteu, la Heidi, què us ha semblat? Ens podem presentar la voz o què?
A la voz normal, sí, a la voz, així, com a dur, sí, per cantar dos, amb l'Àngels i tu. Jo sí, crec que sí.
Som
home, jo
bons.
Crec que sí.
Eufòria.
Arriscats, però bé.
Sempre m'agraden les apostes arriscades.
Arriscades.
Escolteu, saber quins dibuixos els agrada de gent t'ajuda a conèixer millor les persones, sí. No? Perquè és com, són els que han vist a la infància i et generen la identitat. I me n'he adonat que no havia demanat a la gent més propera.
Ai!
Saps? Com per conèixer la gent que m'estimo més. I li vaig preguntar a la Cris, a la meva parella, dic, ai, amor, tu què? Perquè com que no li havia demanat mai... I me'n va dir un...
Que no t'esperaves?
Oh, no ens les descuidem.
Ai,
Tirant de clàssics, la meva sèrie preferida era Les tres bessones.
Home!
Me fascinava que les tres tinguessin el cabell molt arrissat,
sí.
Perquè jo en aquell moment tenia una mica de drama en los rínxols i m'emmirallava en elles, així com també m'emmirallava en l'Helena, que sempre tenia gana.
Veus?
La que anava de verd.
Sí, tu recordes quina és quina?
Amb l'Helena sí, perquè tenia una companya, una amiga meva del col·le, que es deia Helena.
I tenies sempre, clar,
sí,
que era el verd.
Sí, la relacionava amb la del verd.
Però què bé que hagi dit això la Cris, perquè moltes vegades, mira, fixa't tu, que agafes com aquests referents per dir, és que jo tenia el cabell arrinxolat i tenia com una mania.
Un trauma.
Sí, i un trauma, i de cop i volta, ostres, pues que uns dibuixos animats, no? I fets a casa nostra, que diguin, mira, que se't passi una mica aquest trauma, pues trobo que és molt bonic.
Que això ja no passa, ja no hi ha tants dibuixos fets a casa nostra. Sí que n'hi ha, però abans hi havia com una producció de dibuixos que ja no existeixen tant.
No, i eren molt bonics, les tres bessones, perquè rescataven contes tradicionals de... No? Que, és a dir, que era un conte dins d'un conte. Vull dir, era aquesta doble lectura, que era molt únics,
tots
els capítols. Sí.
Escolteu, i els vostres, no els havia demanat? Quins són els vostres dibuixos de la infantesa?
Ostres, doncs mira, a mi m'agradava moltíssim el Pingu. Aquest, l'Arare, m'agradava molt. Jo crec que aquests dos, el 10 més 2...
10 més 2 també.
10 més 2 també m'agradava molt.
Jo crec que l'Arare, però segur...
Fort, l'Arare, sí. L'Arare marca generació.
O sigui, Bola de Drac també, sens dubte, la primera temporada, perquè les altres ja no les vaig poder seguir. I després també hi havia una que era Juana i Sergio, us en recordeu vosaltres, o no? Que eren de...
I aquí...
A mi em sona la cançó. És a dir, la cançó sí que...
Que jugaven a voleibol.
Com feia la cançó?
Juana i Sergio... Què?
No, no el recordo. Aviam,
sí,
aviam.
Sí que ho recordo.
No, jo no els havia vist.
Recordes, no?
Son ahora los enamorados...
Veus?
Que això, al col·le, quan hi havia dos que tu creies que estaven enamorats, els hi cantaves la cançó.
Pues aquesta és una sèrie que també ens va marcar. I després també Sailor Moon, per exemple.
Oh, sí. Aquesta és més nova, Sailor Moon.
Sailor Moon? Ui, no em sona de res.
Sí. I t'haig de dir una cosa, Cesc, i a tu, sent actor, segur que t'ho hauran dit alguna vegada, la importància de veure els dibuixos animats... per un actor mateix, perquè t'inspira.
Total. Vull dir, bueno, és el mateix que deia el Martí, no?
Martí Sales,
que t'inspira i et porta a altres llocs. M'he també permès el luxe de demanar-li al Ferran, perquè com que estava a Peixera...
Home, clar,
no tenia,
i què ha dit el Ferran?
No tenia veu i m'ha dit aquests.
Oliver, home. Benji, los magos del balón, Benji, Oliver, sueños de campeón.
També per tenir referents. Quants nens han volgut ser futbolistes veient Oliver i Benji?
Bueno, de fet, el Ferran du la samarreta.
De fet, el Ferran és...
A vegades, si no m'equivoco.
I perdoneu, també tenia el... Bueno, és igual, prou d'explicar-me.
No, digues.
Però eren aquells partits que no acabaven mai.
Ui,
o sigui,
no.
Un capítol... O sigui, quants... Buf. Un partit, quants capítols podia durar? Paula, tu... I la Paula, li has preguntat a la Paula?
Ai, Paula, quins són els teus?
És interessant.
Oliver i Benji, també.
Els que fan ara... Aquest.
Oliver i Benji.
Oliver i Benji.
Els xuts aquells que xutava la pilota.
Ui,
i sortia, s'enlairava a un capítol i arribava a terra el següent capítol.
Exacte, home.
Era infinit.
Si és que hi arribava.
Sí.
I te n'adones que... clar, tenim molts dibuixos guardats com a de memòria. Quanta estona ens vam passar mirant dibuixos?
Uf.
No, és una cosa... És com el TikTok d'ara, que hi ha la canalla aquí, que escrol. Nosaltres què fèiem? Ens passàvem el dia, a davant de la pantalla, a dibuixos.
Sí, moltes tardes, tornant de l'escola. Perquè abans això de les extraescolars jo crec que no es portava tant, no?
Potser no.
Anàvem un dia anglès, un altre dia, bueno, els que fèiem esport, doncs anàvem a entrenar, o baixàvem a la plaça a jugar, i si no, doncs estaves amb l'avi o amb l'àvia...
Mirant els dibuixos.
Berenant i mirant els dibuixos.
Jo, amb la meva iaia, primer ens miràvem la premsa de cor.
Ah, que bé.
Què dius, ara?
Sí, jo era amb la meva iaia, berenàvem, berenava jo i arrel de que berenés jo, ella
també
se'n beneficiava.
També menjava alguna
cosa. I asseguts allà al sofà, escarxofats al sofà, miràvem primer la premsa del cor, informadíssim, més que el Jaume Borja, i llavors, quan jo me'n cansava...
Però quina
edat
tenies, aprox?
Jo això devia tenir 5, 6, 7 anys. Sí, va haver una temporada. Me'n recordo fins i tot un dia que no em va deixar posar els dibuixos perquè vam veure Fumata Blanca del...
El
Ratzinger.
Ah, l'elecció del nou papa.
Sí, imagina't si fa temps.
Jo saps què feia amb el meu avi? Jugava les 7 diferències de Laplace, de La Vanguardia. I fins que no les trobàvem totes, que n'hi havien 7, no em deixava encendre la tele.
Mira.
I així has sortit espavilada, perquè...
Ràpida!
Et va entrenar.
Hi havia dies que et quedaves clavada, eh? I la setena no hi havia manera que sortís.
I les sabies totes. El de la peixera també ho feia, diu això. Ah. Amb el seu avi.
Ah, veus? Que no tinguéssim el mateix d'avi, ja seria curiós, eh? Seria casual, Ferran.
Ves que no ho sapigueu. Escolta'm, me'n deixo moltes, moltíssimes sèries, però si voleu us puc fer un petit joc.
Vinga, va.
Ai, sí va.
De sèries clàssiques que no han sonat durant aquesta estona, o ni van sonar la setmana passada, i a veure quina de vosaltres sap quina sintonia
és. De quina
és,
sintonia, val.
Amb els primers compassos.
Vinga, va.
Jo posaré els primers compassos i vosaltres haureu d'endevinar qui és.
Va.
Aviam.
Ostres, jo no hi idea.
Mercè, ni idea. La Marta fa una mirada que n'estic convençudíssim que sap quina és.
Jo sí que em sembla que sí, és.
A la que t'agrada a tu.
A mi em sembla que sí que és... Sí. Puc dir-ho?
Pots cantar-la, si vols.
Com... No, canta no.
Posa la intro. I com comença? La primera? La primera?
Hi ha una escola al món. Milers. 10 més 2.
Correcte.
Els numerets.
Un punt per la Marta.
Sí. Anem a...
Va, anem a una altra, vinga.
Anem a la segona,
va. Vinga, va.
Segona intro. Si us hi fixeu...
A l'altre que li agrada.
Si us hi fixeu, totes les intros...
Totes comencen igual.
Comencen...
Sí, hi ha com un xup-xup, no?
T'aixequen. Aviam, tornem a posar aquesta des del principi. Marta?
Els Bububobs?
Ho són?
Home! Sí.
Sembla...
Aquesta era molt xula.
Aquesta és brutal.
Sí. M'encantava.
L'estic fent aquí un remember.
L'estàs fent un recordatori a la Harke.
Especial Marta Harke.
Bueno. S'ho mereix,
Mercè, va. Aviam aquesta tercera.
A veure.
Alerta, aquests són més difícils, eh?
Això són dibuixos?
Això són dibuixos i venen més cap a... Aquests els podria conèixer jo, la Medina ja li queden antics.
O sigui, és de generacions.
Però són bastant meus,
aquests. Més joves.
Aviam, tornem a provar.
Espera't.
Que li ha arribat el comodí.
Mira, que bé! Pues m'agrada molt que hagis posat aquesta sintonia. A veure, la Mondelo.
Saps quin és o no?
Diu que és Rovelló.
És el Rovelló? Ho diu la Mondelo?
Sí.
Aviam, Mondelo.
Soc el Rovelló i sempre estic content, tant si és de dia...
Saps què? Puc dir una cosa al Rovelló?
Digues.
Mira, aquesta sèrie et diré que els meus pares... de dibuixos animats...
Se'l miraven.
Sí, i es llevaven cada cap de setmana, però molt d'hora, per mirar aquesta sèrie.
Són
els
dibuixos com més catalans que s'han fet.
Ah, sí? No sabia que existien. El Rovelló.
Un gos d'una casa de pagès que buscava bolets.
Oh, i era el Rovelló, el gosset.
Es deia Rovelló perquè trobava rovellons.
Preciós.
És com els gossos tofoners, però...
El nostre, nostrat.
Era un gos rovelloner.
Josep Vallverdú, que és el creador del Rovelló, dels dibuixos animats.
Correcte.
Vull dir que és una barbaritat.
Però...
No, és que jo t'ho juro, és un clàssic, el Rovelló.
És un clàssiquíssim.
I tu el miraves, tu, el Rovelló?
Mare de Déu, tots.
Ah, sí?
Tots els Rovellons. No? Tots els Rovellons. És que a Berga hi ha una certa...
Tirada,
certa pressa,
no?
cap als bolets, i llavors, clar, una sèrie que es deia Rovelló...
Era molt nostrada, no? La teníeu?
Assignatura obligatòria a primària. Vinga, anem per la quarta. Aquest...
Lucky Luke?
Sí, i tant.
Bueno, mira, ho he dit, però...
Pam, pam, cantava, també.
Pam, pam, la
vida xerifa.
Molt bé, bueno, ja tenia aquesta cosa així de western.
Sheriff. No? Oi tant, amb els germans Dalton.
Germans Dalton, que també tenien sèrie.
Oi tant, i va haver l'espin-off. I jo un any vaig disfressar de Daltons, perquè com que jo era molt alta i les meves amigues més baixetes, doncs fèiem...
De Dalton.
Claro.
La Paula Morino, ara mateix, no sap ni de què estem parlant, no? Vull dir, és com... Ara mateix, què és?
Diu, què diuen? Què diuen?
Sí, sí.
Ah, molt bé, crec que anem dos punts per la Marta, un per la Mercè de Xiripa.
No, dos la Mercè, dos. El rovelló i aquest.
No, rovelló partit... Però a mi aquestes coses no m'agraden, ja dona-li la Marta.
No,
a mi això
no
competir...
Dos per la,
a mi no
dos per la Mercè,
sí, no
una competir. Per la Raga i l'altra
no,
per la Mundial.
No, a mi això no m'agrada, tot per la Marta.
Escolta'm, i l'última, jo crec que amb la intro ja la podrem cantar...
Va, vinga, a veure.
...tots junts.
Marcinet emocionat. No tinc ni idea de què és. Peixera, sabeu què és?
No,
ni idea.
No.
Ningú, més.
Uau, jo
ens pots donar una pista?
Em pensava que us posaríeu a cantar.
No.
Us ho juro que em pensava...
A veure.
Aquesta seria... Home, els hi deixes la fàcil pel final.
Ni idea.
No.
No.
Peixera, res?
Aviam, és d'època Bola de Drac, Carare... Així, època...
Ai, que és el Musculman.
Sí?
Home.
Perdoneu, aquí... M'encanta.
És un musculman.
Aquest és el que es tirava pets, no?
No.
Perdona, el musculman. Sí, home, sí, per combatre els seus enemics.
Alguns sí, potser.
Home, sí. Mira, això ens ho va... Està el Francisco connectat o no, dalt? Pregunta-li al Francisco, però el Francisco crec que és una de les seves sèries preferides. Però sí, sí, clar, però musculman era més de la nostra generació. Vosaltres també la vau veure.
A mi em queda tard, però jo com que tinc un germà gran...
Potser que no t'arruga...
Sí, i com que anàvem amb els CDs aquells del Club Super 3...
Els DVDs.
Que hi havia totes les cançons...
Ah, val.
Vols dir que no sigui això, no?
Ratlladíssima tot...
Boníssima, aquesta cançó, eh? Era molt divertida.
Sí.
Molt divertida.
Què us sembla?
Què? En tens més o ja està?
El repàs. Fins aquí el repàs.
Home, has fet un bon repàs, eh?
Hem fet un bon repàs. Me'n deixo més, eh? O sigui, podria haver posat el detectiu Conan, els Picapedra, la Tori el ninja...
Home, la Tori ja...
Aquí. Ni. Tom i Jerry,
sí,
que també molt vistos.
Bons.
Tintín. Sakura, Inspector Gadget, Massa Gran, Teo, Slam Dunk, el Pingu, el Ranma, Capità Planeta, D'Artacan, Silvan, els Barrufets, la família Adams, la Lamo, Àngel Anaconda o els Fruitis.
Em vas a parar, mare imagina't. De Déu, quanta gent.
No els he pogut posar tots.
Els Fruitis!
Connexió, Marginet, moltíssimes gràcies. 8 minuts, què dic jo? Que 8 minuts. 6 minuts i ens situem al punt de les 5 de la tarda. Déu-n'hi-do. Ara hem fet un canvi de registre aquí.
Carai.
Ejar, que ens has d'ajudar, perquè nosaltres hem promès als nostres oients que avui hi hauria un sorteig, de fet, i serà demà, però que avui ens has de fer menció del que serà aquest sorteig.
Vosaltres sou d'anar a concerts de clàssica?
Ui, tant.
M'encanten.
Doncs...
De fet, són els que més m'emocionen, després dels dibuixos.
És preciós, eh? Jo ara fa poc vaig anar a l'Auditori, i allò va ser espectacular, amb aquella acústica. Aquest mes de març, de fet, el llegat i la devoció de Johann Sebastian Bach, que mira, el Ramon Gené, que el vam tenir la setmana passada aquí, és un fan de Bach i interpreta moltes de les seves peces en piano, torna al Palau de la Música Catalana. De fet, serà el dilluns 25... a les 7 de la tarda, per tant, va perfecte perquè podreu escoltar el Fabricació Pròpia, després agafar el cotxe o a peu, si sou de Barcelona, i cap al Palau de la Música. Podreu gaudir de la passió segons Sant Mateu amb la direcció de Christoph Pregarien. Un imprescindible de la música sacra que podreu escoltar i viure en directe, a més en aquest entorn fantàstic del Palau de la Música Catalana, amb subtítols en català, que això
molt
està
bé.
Molt bé.
Això està molt bé.
Perquè de vegades, bé, tu escoltes el text cantat, que ja moltes vegades és difícil d'entendre. Per tant, si hi ha subtítols, doncs, a més de gaudir de la música, també podràs entendre i interpretar doncs, la història que s'hi amaga al darrere. Podeu comprar les vostres entrades i també packs a palaudelamusica.cat o... Per exemple, el que deia la Mercè, ho apuntava, també podeu aconseguir una entrada doble escoltant aquest programa.
Epa! Jo l'estic escoltant.
Què vols
fer?
D'entrada, Francesc, ja ets on has d'estar,
ja
escoltant
candidat,
aquí el programa, ja ets candidat.
Vinga, ens ho has de dir en un minut. Ens ho has d'explicar en 2 minuts, va. Jarque.
Doncs mira, heu de trucar demà... O sigui, us heu d'apuntar aquest telèfon, el 93 409 2771. Repetim, Mercè...
Ara no,
Ara no, ara només l'heu d'apuntar. 93-409.
Ferran des de Peixirà. Ara no, eh?
Ara no.
Ara no, encara no és el surt.
Però podeu agafar el mòbil i apuntar-lo, us el guardeu per demà, que... 93-409-2771.
I què passarà demà? Què passarà?
En algun moment del dia obrirem línies...
Del Fabricació, eh?
Sí, home,
sí. A la tarda.
Sí, obrirem línies i el primer que truqui s'emporta aquesta entrada doble per anar a veure el dilluns 25 a les 7 de la tarda aquesta passió segons Sant Mateu amb direcció de Christoph Pregarien. Per tant, ja podeu anar pensant també amb qui us faria gràcia anar-la a veure.
Disculpa, Harco, o sigui, demà, quan... Demà, remarquem, demà...
Demà el dia... Demà que és, comença la primavera, més. És que, és que teniu tot a favor.
I serà entre 2:45
ara,
i les 6
de la tarda. I les 6 de la tarda, pendents de la Fabricació pròpia, sí. Perquè en el moment que us digueu... És que ja esteu trucant. Clar, és que és això.
A veure,
és
qui truca ara?
No, espereu-vos. Mira, Ferran, agafa-li el nom i... Ah, no, ja està penjat. Veus, és que sou obedients. És que sou obedients. Demà. Quan
demà,
us ho
demà.
Diguem.
Paciència.
93-409-2771.
Demà. Ara apunteu-vos amb un post-it al costat del telèfon.
De 2 a 3, a 6 de la tarda, entrades...
per anar a veure de passió segons Sant Mateu amb la direcció de Christoph Pregarien dilluns 25 a les 7 de la tarda.
Doncs vinga, demà ben pendents, quan ho diguem. 93-409-2771. Fem una cosa, fem una petita pausa. Després, en el punt horari, la Sandra Gómez ens posa el dia amb els principals titulars i a la tornada tenim a Joan Anton Català ja preparat per parlar-nos de ciència. Fins ara.